Avui tenim la visita d'un investigador, antropòleg investigador de la Universitat de Barcelona, que ell ara explicarà una miqueta més en detall el tipus de recerca que ha fet i que s'escauen molt bé amb els estudis que esteu fent. Miguel Fernández és doctor en antropologia i l'hem convidat perquè treballa temes que van molt bé per, en general, el tema de l'exclusió social, la pobresa, la marginació, la immigració, i només volíem donar-li les gràcies per haver acceptat venir a aquest seminari, sobretot també per haver acceptat venir a aquestes hores intempestives. Jo no vull treure cap temps perquè pugui explicar, fer una breu presentació de les seves recerques i després parlar concretament del tema per al que ha vingut avui. Per tant, gràcies Miquel i tens tot teu.
Perdona. Així ens despertem amb aquests cors de tala. Bé, ja ho he presentat.
Digues. Està bé així mitjà les coses? Que així es veurà.
Sí, està bé, sí. Bé, doncs, gràcies al Departament d'Història i al Joan Lluís Alegret per convidar-me a venir aquí i a passar aquest matí. Abans d'entrar amb la teca, us explico una mica la trajectòria, perquè la trajectòria meva acadèmica, perquè us situeu també doncs això, quina mirada he pogut elaborar. Jo em vaig llicenciar en sociologia amb temes de criminologia i sociologia jurídico-penal. Amb aquest bagatge vaig decidir, amb el meu director de tesis, Manuel Delgado, de la Universitat de Barcelona, doncs això, fer una investigació, una tesis doctoral sobre la violència. Això va ser ja fa 4 anys que vam decidir fer això, i parlant amb el Manuel Delgado, doncs vam arribar a la conclusió que una tesi sobre violència, que com sabeu és un terme molt ampli i molt complex, doncs no podia tenir un altre lloc millor per fer-ho que el barri del Raval de Barcelona, i concretament un carrer d'aquest barri, que és el carrer d'en Robador. Posaré un mapa perquè us situeu. Veieu, aquesta és la Rambla del Raval i aquest és el carrer d'en Robador, que potser ara està aquí, han construït la nova seu de la Filmoteca Nacional de Catalunya, aquí hi ha aquest hotel cilíndric, no sé si us situeu, el cor del Raval, i tot això es va destruir en el seu moment, tant la Rambla, que eren dos carrers, Sant Jeroni i Cadena, com la illa Robador, i tot això es va construir de nou, són pisos de protecció oficial, que això no són els sindicats de l'UGT, i això és la seu de la nova Filmoteca. I aquest és el carrer on jo vaig fer aquesta tesi, d'acord? Doncs, sense més preàmbuls, que es diu, passem a explicar-vos una història. Oi, és una història, com us deia, sobre la violència. I és aquelles violències que es diuen de l'ordre, és a dir, la violència simbòlica o sistèmica, que segur que ja heu començat a estudiar. És a dir, és això que parlem de tant en tant, de la violència del sistema, de la violència estructural, de la violència de l'ordre, que semblen qüestions com molt abstractes, oi? Quan parlem de violència, ara és molt fàcil associar-ho, pues, a la violència de gènere, a la violència juvenil, a la violència urbana, oi? Amb tot ara, tots els lius que n'hi ha, cada cop que hi ha una manifestació, una vaga, el que sigui, oi? Però el concepte de violència estructural o violència del sistema, o violència de l'ordre, violència de la reproducció social, són més abstractes i costen més de copsar. Jo, per part meva, he intentat donar proves, a partir d'un treball historiogràfic i etnogràfic, de donar proves d'una espècie de menyspreu institucional del que diríem els governants, no sé si és millor així o si millor no, els governants, els dirigents de la ciutat, en relació a les classes populars, a les classes treballadores, a la població descapitalitzada. Perdona, aquí no tinc llum. Bueno, ja està bé, sí. Perdoneu. És a dir, el que volia veure era com aquests barris que diem desfavorits, doncs en gran mesura estan intervinguts d'una manera molt, molt bruta, molt, molt bèstia, de vegades salvatge fins i tot. I això ho he vist que té a veure amb una incomprensió molt profunda i una manca de respecte cap al lloc i cap a la gent, cap a les persones afectades. I ja veureu com això ho trobarem al barri del Raval i aquest carrer. Tot això es pot entendre a partir d'un embolic d'ignoràncies, d'incomprensions, d'odi i del mateix temps de producció d'una espècie de diferència insalvable entre els nous veïns i els altres. Tot això vaig anar donant voltes i vaig anar llegint i vaig anar mirant les coses i vaig veure que evidentment ja s'havien fet aquest tipus de treballs sobre la violència, més o menys semblants, però la majoria estaven fets a l'altra banda del Charco, a Brasil i a Buenos Aires. Concretament eren uns treballs de Nilton Santos que ells van també concretar el que altres autors, altres antropòlegs i sociòlegs francesos deien, anomenen la espacialització de los problemes socials. En aquest sentit, aquests investigadors de Rio de Janeiro parlaven de que barris sencers de dintre de la ciutat han desaparegut obeint a un projecte de renovació de l'àrea central. Milers de persones perdran, a més de la seva casa, el seu lloc de treball. En aquest sentit, un altre investigador parlava de com la violència podia semblar l'única via eficaç per comunicar la veu dels desposseïts i marginats políticament. En aquest sentit, les respostes de les elites acostumen a ser una combinació de lluita contra la violència, indiferència política i d'indignació verbal. Tot això, insisteixo, eren treballs que venien de Rio de Janeiro, on la violència, com sabeu, està molt present i hi ha molta gent que intenta explicar aquesta violència. Pues, alguna de les explicacions venen per aquí, per aquestes destruccions de vivendes, de llocs de treball i de manca de reconeixement. Moltes vegades, això també ho vam estudiar en un altre moment amb la Universitat Oberta de Catalunya, on estudiàvem la violència entre els joves lligades a les màquines, als telèfons mòbils, a vídeos i a YouTube, tot això, com moltes vegades la violència era una expressió d'una voluntat de reconeixement, de visibilització, de cridar l'atenció, que diríem també entre nosaltres. Doncs això podem aplicar-ho també a les transformacions de la ciutat. En aquest sentit, com ja podem imaginar, i m'imagino que també hi ha un altre treballant, una investigació sobre la violència no deixa de ser una investigació sobre la reproducció social. M'imagino que ja heu treballat aquestes qüestions tan importants que ens interessen tant a la gent de la sociologia i l'antropologia, que és no només el canvi social, sinó la reproducció, és a dir, el què no canvia, per què hi ha coses que no canvien i que es mantenen d'anys i anys de la mateixa manera. Doncs en aquest sentit, una investigació sobre la violència era també una investigació sobre la reproducció social. En aquest sentit, hi ha molts autors, que m'imagino que també esteu treballant, com Pierre Bourdieu, o Agamben, o Zygmunt Bauman. Concretament aquest últim té un llibre magnífic, que us ho recomano, perdoneu, és molt interessant, molt, molt interessant i molt fàcil de llegir, que es diu Modernitat i Holocausto. Ell el que intenta explicar és que l'Holocaust només es pot entendre en aquest procés de la modernitat, de la racionalització instrumental i de l'aplicació d'aquests processos d'alta tecnificació per a les relacions humanes i per resoldre els problemes socials. En aquest, simplificant moltíssim, per resoldre el problema, en aquest cas de l'Alemanya nazi, doncs hi havia una solució que era eliminar els nazis. Perdoneu, eliminar els jueus i els gitanos i els homosexuals i tot això. La racionalitat i la modernitat van aconseguir que s'elaborés un mètode molt fred i que permetia una cosa relativament nova, que era el que Bauman anomena la adiaforització, que és aquesta separació entre l'acte violent i la persona que ho executa. Oi? Això hi podem parlar de totes les màquines aquelles de les càmeres de gas o d'altres processos que mecanitzen una cosa tan dura com la pròpia mort. Bé, doncs a partir d'això anem afegint quatre elements més. Ens trobem amb un altre sociòleg molt interessant, un dels deixebles de Pierre Bourdieu, que és Louis Bacquant, i que ell parla de que aquest tipus de polítiques de destrucció, de menyspreu, de manca de respecte sobre capes tan altes, tan grans de població, és el que ell diu una invitació al desastre social. És a dir, a crear un ordre social en profunda contradicció amb els fonaments de la democràcia, perquè, deia Bacquant, una societat democràtica, per definició, té un estat només, que es comporta idènticament per tots i que no exerceix una vigilància especial ni una diligència punitiva especial sobre un sector particular de la població i especialment no en contra dels desposseïts. Oi? Insisteixo que us situeu en barris com aquest, encara el barri del Raval és un dels barris amb una renda per càpita més baixa de tota Barcelona i ha estat crònicament el barri més pobre de Barcelona i potser de Catalunya amb molta diferència. Com és que jo vaig veient que puc explicar una història sobre la violència? Em trobo en què en la història sobre Barcelona i concretament sobre el Raval, la majoria dels successius governs de la ciutat, demòcrates, autoritaris, progressistes o conservadors, adoptaven una postura i una acció políticament generalment divergents, oi? Encara avui ho veiem, excepte en la qüestió, excepte en les coses que jo he estudiat, evidentment, no en totes les qüestions, però era molt clar com en totes, des del segle XVI pràcticament fins a l'actualitat, tots els governs, fossin dictatorials o fossin demòcrates, fossin progressistes o conservadors, tots aplicaven sobre el Raval una lectura molt semblant. Una convergència que era molt eloqüent. En aquest sentit, concebien que l'única solució al problema de la concentració de pobres i de misèria que havia al Raval era la destrucció de grans zones del barri i l'expulsió de contingents importants de població. En aquest sentit, el punt en comú no només era aquesta diagnosi i aquest oferiment de solució als problemes, sinó que a més això tenia una lectura moral que era allò bo. És a dir, la destrucció, l'expulsió, la persecució de la població, en aquest cas d'una població molt concreta, que era la del Raval, l'antic mit de l'antic barri xino, era una cosa bona. Ja anirem fondejant amb això. Crec que aquesta és una de les qüestions més interessants, convergir en que la destrucció i l'expulsió de la gent és alguna cosa bona per la gent del barri mateixa que la pateix i per la pròpia ciutat. En aquest sentit, l'elaboració del mite del barri xino, que segurament heu sentit a parlar, de fet aquí també teniu un barri xino, hi ha uns quants barris xinos als Països Catalans, a Girona, a Tarragona i a València també tenim barris xinos. I ara explicaré una mica com va això. En qualsevol cas, és a dir, com s'elabora el mite del barri xino, en qualsevol cas, l'elaboració del barri xino ha col·laborat en la transfiguració i això ens servirà molt per entendre els tipus de polítiques socials sobre certa població que encara avui s'apliquen, com abans que es tiren endavant aquest tipus de polítiques hi ha una deshumanització d'aquesta població. Estem parlant de situacions molt dures i molt complicades com la que era el barri de Drassanes o el barri del Raval a principis dels anys 30 i fins avui. És a dir, en aquest mite del barri xino el que passava és que es transfigurava els seus habitants en monstres. Sabeu que monstres ve precisament de la paraula mostrar. En aquest sentit, els monstres, aquests monstres que vivien en el barri xino mostraven el que s'havia de mantenir ocult. I en aquest sentit, no allò ocult d'aquella gent d'aquell barri, sinó de tota la nostra societat i de tota la nostra ciutat. És a dir, el que mostraven els habitants del barri xino era precisament la cara oculta, però no la cara oculta d'ells o la cara oculta d'alguna espècie de figura estranya, sinó la cara oculta de tots nosaltres. Oi? Sabeu que a l'antropologia estudiem això, que és allò que tenim en comú tots els éssers humans del planeta. En aquest sentit, una part fosca era el que es volia concentrar en el barri xino i, per tant, fer-la desaparèixer. En aquest sentit, el mite del barri xino ha servit per establir un territori del mal, per deshumanitzar, com he dit, i permetent que fins i tot avui, fins a l'any 2012, en aquell lloc, les coordenades de democràcia, justícia, dignitat o respecte s'han mantingut en suspens. Aquesta situació ha permès que contra el barri i contra la seva població s'han comès tot tipus d'agressions des de la seva fundació al voltant del segle XV-XVI fins als nostres dies. En aquest sentit, una altra cosa que és interessant de tenir en compte és que tot això han estat retòriques i pràctiques colonials i postcolonials que han permès aquest tipus d'intervencions tan dràstiques sobre la ciutat, en aquest cas sobre un barri de la ciutat. Anem a veure, dos cosetes només de com arribo jo a això. Ara he parlat en certa mesura d'una manera una mica abstracta sobre la violència. Anem a veure com jo concreto això en l'estudi del carrer d'en Robador. El que primer va ser a partir de dues qüestions. És a dir, jo vull fer una investigació sobre la violència i estic al barri del Raval, el mític barri xino. El que em trobo és que en totes les investigacions que s'havien fet fins al moment, tothom coincidia en que la primera gran intervenció del període postfranquista, oi, de l'anomenada de període democràtic, es fan a partir d'una... és la destrucció del que s'anomena l'illa Sant Ramon i es fan a partir d'una suposada batalla campal entre narcotraficants. Això jo ho vaig llegint, ho vaig a la pel·lícula, una pel·lícula molt recomanable també sobre el Raval, que es diu De nens, de Joaquim Jordà, a tots els llibres, al llibre de l'Arcadi Espada, de l'amor a los niños, a tot arreu on es parlava d'això, es datava l'inici de les destruccions a partir d'això, de l'illa Sant Ramon i d'una suposada batalla campal. Quan jo començo a pensar-hi sobre això, al principi, com tothom m'ho dona per descomptat, que és una altra cosa interessant quan estudiem aquestes coses, què és el que es dona per descomptat, vaig indagant i vaig veient que realment era molt xocant com s'havien destruït una illa sencera de casa, s'havien expulsat a milers de veïns, se'ls havia deixat sense casa per una suposada batalla, un enfrontament amb navalles, i això que no va acabar ni amb cap ferit ni amb cap detingut, cap persona a la presó. Això va ser al febrer de l'any 1988. A partir d'això ja començo a veure que aquí hi ha algun element que em donarà material per treballar, és a dir, per interpretar els processos de violència en casos de transformació urbanística. D'acord? Imagino que ja m'he pogut explicar, oi, en aquest sentit. Una altra de les qüestions on jo veig que hi ha un element de violència per entendre les transformacions urbanístiques és una cosa que encara podeu trobar avui a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona, i és que la mateixa gent, els mateixos dirigents i regidors d'urbanisme també coincideixen en dir que els primers sanejaments urbanístics que es produeixen al barri del Raval es van portar a terme als bombardejos feixistes de l'aviació italiana del 1937 i 38. Això encara ho trobeu a la pàgina web de l'Ajuntament. És a dir, un acte tan violent com és un bombardeig en una guerra civil es contempla com el primer sanejament urbanístic. Amb aquestes dues dades, jo veig que aquí tinc material per investigar sobre la violència. D'acord? Anem a donar un parell de punts sobre metodològics. Aquesta és la introducció, això serà de les coses que parlaré, oi? De una part historiogràfica, una cosa més del present i les conclusions. Dos apunts metodològics que crec que si feu investigació amb això us poden servir, sobretot si fem investigació, com és bastant comú en les nostres disciplines, sobre la qüestió de l'exclusió, la gent pobra, la immigració, tot això. El primer és que jo vaig entrar al camp, vaig fer treball de camp, vaig estar 3 anys amb diferència, amb diferent intensitat, visitant aquest carrer que us he ensenyat, el carrer d'en Robador. I quina és la postura que vaig adoptar? La postura, si voleu, una postura naturalista. Què vol dir una postura naturalista? Doncs contemplar una cosa que potser pot ser naïf o pot ser ingenua, però és que, evidentment, la gent que allà vivia i treballava i buscava la vida al carrer del Robador, i encara ho fan, i jo mateix tenim una cosa en comú bàsica, que és que som éssers humans. Insisteixo que això pot semblar una cosa una mica naïf, però no ho és tant, i és molt pertinent, però quan vas a un territori que està tan carregat, tan mitificat, tan hiperestigmatitzat, al final acabes estant imbuït per aquest tipus de lectura sobre el barri i no et deixen veure que efectivament aquella gent són éssers humans. Per què serveix això? Perquè fem un treball de posar-nos en el seu lloc. Si jo em poso en el lloc d'una prostituta perseguida, una prostituta multada o d'una persona subsahariana, un immigrant que està fugint d'allà, o una persona que està assetjada per la policia, evidentment això és molt més colpidor i és molt més incomprensible. De fet, és molt intens la vida que hi ha en aquell barri i les coses d'aquest tipus que passen. Però aquest punt de partida, és a dir, contemplar que no hi havia cap diferència profunda entre la gent que jo observava i jo mateix, em va permetre doncs copsar i tenir una sensibilitat especial en aquest sentit. Una altra de les qüestions, que si algú li interessés de llegir, trobaria la lectura i potser també ara podreu sentir una mica aquest to, és que vaig fer servir un llenguatge, si voleu, bèl·lic o colonial. És a dir, aquest tipus de parlar com si efectivament fos una guerra o efectivament fos un procés de colonització d'un territori. Per què ho vaig fer això? Jo, com us he dit, també he treballat molt sobre qüestions de la immigració. Si per poc us hagueu apropat a aquest tema, sabeu que sempre que es parla dels processos migratoris, es parla d'invasió, de guetos, d'oleades, de desembarcos. És a dir, un llenguatge també molt proper a la dimensió bèl·lica. Mentre que, amb els estudis que hem fet, el que hem vist, bàsicament, és que la població immigrada acostuma a ser població jove, població forta, població sol·lícita i població en general, poc problemàtica. Curiosament, amb el tema de l'urbanisme passa el contrari. L'urbanisme, inclús avui, és molt, bueno, fa riure per no plorar, però si us fixeu en tots els plans urbanístics, sobretot els que es produeixen a llocs, barris històrics, per dir-ho així, es parla de rehabilitació, reconstrucció, fins i tot recuperació i fins i tot protecció. Ara mateix a Sant Andreu, el poble annexionat, que ara és un barri de Barcelona, Sant Andreu, el pla de protecció del barri vell comporta efectivament la destrucció de 100, entre 100 i 100 cases, entre 60 i 100 cases. Això és el que aquest tipus de retòriques són les que m'interessaven de veure què es volia dir amb això. Evidentment, quan s'intervé, en aquest cas sobretot en la zona del Raval, quan s'intervé per reconstruir o per rehabilitar, abans s'ha definit el lloc com un lloc que s'ha de rehabilitar, que s'ha de netejar i que el lloc té un càncer que s'ha d'estirpar, que està malalt i que s'ha d'acabar amb ell. Per tant, aquests dos apunts només, és a dir, el primer punt de vista, adoptar aquest punt de vista naturalista, i el segon, doncs, aquest llenguatge doncs, bèl·lic o colonial. Anem una mica més endavant. Aquest és el carrer d'en Robador, això és l'estiu del 2011, i anem a fer molt ràpidament un repàs historiogràfic. Un repàs historiogràfic. Bé, jo el que vaig trobar, ja us he anat dient, aquestes convergències i punts en comú en tots aquests governs, des del segle XVI pràcticament fins avui, tenien a veure amb aquesta lectura sobre el bé de la ciutat, que es pot traduir en una altra qüestió, que són les cultures de control, que també segurament heu estat treballant, o en fi, és un concepte de David Garland que pot ser molt, 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 molt interessant per entendre això, com es posen en pràctica retòriques i pràctiques pel control de la població, sobretot aquella més descapitalitzada, aquella que pot ser més problemàtica. El que vaig identificar jo des del segle XVI fins avui era un reguitzell de cultures de control que van començar amb la Misericòrdia, la Casa de la Misericòrdia,
precisament on està avui el Centre de Cultura Contemporània i la nostra facultat de Geografia i Història, continuarien amb l'higienisme, més endavant a l'urbanisme i per arribar al que avui coneixem com el civisme, d'acord? Evidentment tot això no són etapes que s'han anat, que una ha acabat amb l'altra, sinó que s'han anat superposant. Molt ràpidament, què és la misericòrdia? Fixeu-vos, aquest és un mapa d'un geògraf de Lleida, que és el Pedro Fraile, i fixeu-vos com ja el Raval, des dels seus inicis, ja estava dividit en tres zones i hi ha un espai. El Raval sabeu que vol dir això, eh? És una paraula que ve de l'àrab, que vol dir a la Raval, està més enllà de les muralles. Fixeu-vos que ja era un lloc on ja es concentraven tot aquest tipus de centres assistencials, com la Casa de la Caritat, la Casa de la Misericòrdia, la Casa dels Infants Orfes, el Bon Succés, la Casa del Retir per a les Dones, l'Hospital Militar, l'Hospital de Santa Creu, la Penitenciaria... Precisament la primera presó de dones està situada, per dir-ho així, als ciments de lo que és la nova seu de la Filmoteca de Catalunya. Allà estava la primera presó de dones, la Galera. Fixeu-vos que aquesta seria la nostra zona, la zona d'en Robador i la zona sobretot de l'antic barri xino, i és on estaven aquests centres de l'àrea penitenciària. Hi havia les dues presons i els dos quartells de la Guàrdia Urbana, que ara és el de la Guàrdia Urbana, i el de la Guàrdia Civil, que ara és el dels Mossos d'Esquadra a Nou de la Rambla, d'acord? I aquí estaven també les presons i els centres d'ajusticiament del Raval, que era a la plaça Folch i Torres. Bé, tot això estava en aquesta zona, d'acord? La Misericòrdia estaria en aquesta primera, en aquesta part d'aquí, que és això que ara diem Raval Nord. I bé, bàsicament la idea era, al segle XVI, com sabeu també, hi ha un moment molt important de la població i s'ha d'intentar controlar aquesta població. Bàsicament, controlar la població pobra que deambula per la ciutat i que inquieta una mica a les classes o els habitants tradicionals de la ciutat. Amb la Misericòrdia apareixen tots aquests centres, a la Casa dels Orfes, la Casa de la Misericòrdia, la Casa de les Dones Penedides, que precisament estava on avui està, si coneixeu una mica el carrer, la zona del carrer Hospital, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, té la seva edifici d'estudiants, doncs aquell era l'antic convent de les Cases de Dones Penedides o Egipcíaques. Les egipcíaques li van posar aquest nom perquè era aquesta dona abans de ser santa, doncs havia estat prostituta, i s'encarregaven de treure, les dones estaven al carrer i se les tancaven aquests jocs. Això és interessant perquè hi ha un canvi molt important, i és que les dones es passen, les dones, els vagabuns, la gent que està al carrer, passen de, en comptes d'expulsar-los de la ciutat, o de tancar-los en algun lloc pues, com una espècie d'un convent, en aquest sentit es comença ja a limitar la llibertat del moviment de circulació de les dones o dels vagabuns i tancar-los, empresonar-los en aquests tipus de centres. Això seria la Misericòrdia, una xarxa de gestió no de la pobresa sinó dels pobres. Això és una qüestió que haurem de tenir també en compte a partir d'ara, és a dir, fins ara. És a dir, no estem parlant de la gestió de la pobresa, sinó del control de la població pobra. D'acord? Aquestes són les dues variants que hem de tenir, els dos eixos que hem de tenir presents. La Misericòrdia, evidentment, està molt lligada també a l'higienisme. L'higienisme, com sabeu, també podem, quasi que s'ha arribat fins als nostres dies, i bàsicament intenta fer front a tota una sèrie de... que ja se'n començava a parlar com a problemes socials. Això de problemes socials és un concepte relativament modern, d'intervenció sobre allò social per solucionar certes qüestions. Aquesta és la primera vegada que es planteja que una ciència sobre la ciutat pot intervenir sobre la salut dels seus habitants. Això és una cosa relativament nova. L'higienisme és una de les primeres pràctiques que diu que per solucionar el malestar físic, moral, fins i tot, de les persones s'ha d'intervenir sobre els espais urbans, sobre els seus llocs, sobre els seus habitatges, tot això. Vinga, avancem una mica més.
El Raval continua creixent i és el primer lloc de la ciutat on es concentren les fàbriques. Sabeu que els Borbons, després de la guerra de secessió, doncs van prohibir a Barcelona, van fer diverses qüestions importants. Primer, la destrucció del barri de la Ribera i la construcció de la Ciutadella, oi? I de Montjuïc per bombardejar Barcelona quan fos necessari. Com sabeu, els espanyols deien, de vegades també diuen encara, que per mantenir Espanya unida pues, s'ha de bombardejar Barcelona cada 50 anys. Oi? Aquesta idea ja apareix en aquest moment i es posen la Ciutadella i Montjuïc per bombardejar, en el cas de que sigui necessari, de fet es va fer, bombardejar Barcelona. L'altra prohibició va ser dada que no es podia construir més enllà del que ara seria un quilòmetre més enllà de les muralles. D'acord? Llavors aquesta prohibició, que va durar 140 anys, doncs va obligar a que la població, perdoneu, les indústries es concentressin en la part del Raval. Per tant, el Raval va ser un dels barris, un dels primers barris d'Espanya, evidentment, del Regne d'Espanya, i també d'Europa, en ser un barri industrial i obrer. Evidentment, tot això va afectar molt la convivència i les relacions entre la policia, el poder i els veïns. Fixeu-vos només una ressenya, si em deixeu llegir-la, d'Emili Salut, que escriu l'any 1938 els orígens de l'anarquisme a Barcelona. Com sabeu, Barcelona ha estat una cuna de l'anarquisme i en Salut, Emili Salut ens explica per què. Diu: brutals condicions de treball que, com un natural conseqüència, feren fomentar el primitiu anarquisme d'aquells anys, de finals del segle XIX, en els que els operaris predicaven a totes les fàbriques i tallers prèdiques de totes les famílies obreres que coneixien pel full clandestí que repartia algun veí entusiasmat. Fou per aquell ambient de violentes propagandes i constants persecucions governamentals el que la nostra generació obrera barcelonina visqué una adolescència inquietada excessivament per les prèdiques anarquistes i que tant germinaren entre les reixes i l'anomia d'uns barris que foren veritables vivers revolucionaris. Sabeu que a Barcelona la Rosa de Foc té des de mitjans del segle XIX fins avui una quantitat de conflictes i de lluita al carrer molt important, la quema de convents, la revolta de la Gemància, els bombardejos de Montjuïc, la quema de convents, de fàbriques, les vagues generals, els atacs a la Guàrdia Civil, la Setmana Tràgica, el pistolerisme, tot això va tenir en el Raval un dels seus primers focus de concentració. Què passa amb tot això? Apareix el Pla de l'Eixample. A veure, aquí. El Pla de l'Eixample, que és... això és la Ciutat Vella. El Pla de l'Eixample volia fer... Fixeu-vos, això era la ciutat antiga, i l'Eixample era la construcció d'aquests espais octogonals, i això va donar lloc a la producció de dues ciutats, oi? I fixeu-vos, aquí hi ha un altre antropòleg que és molt interessant, que es diu Frederick Barth. Frederick Barth, que amb el llibre seu, Los grupos étnicos y sus fronteras, ens explica que les fronteres es creen... No és que hi hagi dos grups diferents i es crea una frontera, sinó que un cop que es crea una frontera, els grups es fan diferents, es cullen quines són les diferències més importants i fins i tot si poden ser irreconciliables. Què és el que va passar amb això? Aquí, el que era Ciutat Vella, es queda bàsicament la població descapitalitzada, obrera i pobra, i a l'Eixample se'n va la gent, la classe, la burgesia. Evidentment això va fer que l'antagonisme social, el conflicte social encara fos més dur i més... en fi, més visible i més punyent. Això és en aquest moment. Hi ha concentració de població descapitalitzada a la Ciutat Vella i la resta de la població, la que podia, doncs s'anava a l'altra banda de la ciutat, a l'Eixample. Després el que tenim, ja avancem una mica més i anem cap als anys de la República. La República va intentar també una proposta per abordar el Raval, i van ser dues qüestions, bàsicament. La llei de vagos i maleantes, oi, que és un nom que té, eh? La llei de vagos i maleantes, a veure si em puc apropar aquí. La llei de vagos i maleantes i el Pla Macià. La llei de vagos i maleantes, bàsicament, una qüestió de criminalització i persecució de la pobresa amb la llei de fugues i elaborar una criminologia d'aquest moment, de l'ombrosiana,
d'elaborar una categoria deshumanitzadora d'individus peligrosos i violents i de tenir així el desordre que s'estava produint en la primera terç, en el primer terç de del segle XX. Això és la llei de vagos i maleantes, que evidentment surt del govern de Madrid, però que aquí s'aplica amb molt d'entusiasme a Barcelona. Després que tenim un dels referents de les reformes actuals del Raval, és el que s'anomena el GATPAC. El GATPAC, aquest grup, fixeu-vos, aquí es veu bé, el GATPAC era el grup d'arquitectes progressistes pel progrés i la tècnica de Catalunya. Fixeu-vos, aquest era el projecte, el Pla Macià que deien, això està molt influenciat per la corrupció que ara entrarem. Fixeu-vos que pràcticament del Raval desapareixen, no es veu del tot bé, desapareixen pràcticament totes les finques, ho destrueixen tot i mantenen només alguns centres culturals. Una idea molt semblant a l'actual, de fet no s'ha arribat a aquest nivell. Però fixeu-vos, això són els decans de l'urbanisme progressista, oi, de l'urbanisme d'esquerres. Però què és el que va passar? Que primer que contemplava la destrucció de tot, com us he dit, i després que una cosa que quasi que fins avui també la tenim, que és una idea de ser irreconciliar, sigui impossible reconciliar les dues classes socials, si voleu, oi? Les classes dels propietaris, de la burgesia, i les classes descapitalitzades o obreres o treballadores. El mateix Le Corbusier ja diu, ell divideix la ciutat en tres espais, oi? Diu, tres classes de població, los que habitan la ciudad, los que tienen el poder, los dirigentes, los trabajadores, cuya vida se desarrolla por mitades en el centro y las ciudades, jardín, oye, lo que serían las banlieues o los barrios periféricos, los auxiliares, hasta los más modestos, cuya presencia es necesaria en la hora fija de la ciudad, pero cuyo limitado destino tiende simplemente a la organización familiar, y las masas obreras que distribuyen la jornada entre las fábricas de los suburbios y las ciudades jardín. Fixeu que aquesta idea de la zonificació, de la divisió, continua amb el mateix que estan parlant amb Cerdà, amb el Pla Cerdà i amb l'Eixample. És a dir, la separació per classes socials, en aquest sentit molt, molt descarada, tant per al treball com per l'oci. D'acord? Això ja ho sabem, ho ha explicat Richard Sennett, James Jacobs, molta gent, que la separació, la divisió, la distància entre classes socials el que fa és augmentar el risc de confrontació social antagonista. Bé, doncs en aquest cas Le Corbusier planteja el mateix. Fixeu-vos que això és a principis del primer terç del segle XX. És una idea que era molt progressista, però que no contemplava aquesta divisió. És a dir, fer una zona de vacances per la gent treballadora, fer uns barris per la gent treballadora, oi? Perquè la gent treballadora visqui separada. Fixeu-vos que aquesta inspiració del GATPAC és la que reivindica Oriol Buigas i companyia, els urbanistes encarregats de la destrucció de Ciutat Vella, de la remodelació de Ciutat Vella, però fixeu-vos quines coses s'obliden. Curiosament, una de les propostes de Josep Maria Sert, d'un d'aquests arquitectes del GATPAC, era, deia, o sigui, ho diu a l'any 36, diu, las condiciones únicas e insoslayables necesarias para la aplicación de cualquier plan urbanístico deben ser la socialización de la propiedad urbana, la colectivización de la industria de la construcción y la socialización del trabajo. Fixeu-vos que això, evidentment, no s'ha portat a terme en aquestes últimes modificacions. Una de les altres propostes que feia, en aquest cas, Josep Maria Sert, Torres i Clavé, era que, primer, que s'havien de declarar no llogables els pisos que estaven malsans, i de l'altre, que la ciutat havia de créixer, la ciutat obrera havia de créixer cap al Passeig de Gràcia, i el que s'havia de fer era ocupar tota la zona del Passeig de Gràcia, la zona de l'Eixample, per a l'habitatge social. Habitatge social per a la gent que estava desnonada. I fins i tot que els edificis més emblemàtics fossin pels Ateneus, els sindicats, o el que sigui. Fixeu-vos que tot això, evidentment, no es parla en la reforma més recent del Raval. Anem a veure. Com ja us he dit, el postfranquisme, és a dir, després de la guerra, arriba el franquisme pràcticament no fa res. Aquí ens diu Jesús Infante, ens diu, en 1939 Franco cede la gestión de Barcelona a los buitres locales. Los últimos años han transcurrido sin que ninguna fuerza social pudiera oponerse a la oligarquía que emprendió en nombre del progreso y la prosperidad la mayor devastación de espacio urbano de la que se tiene noticia. Això ho va escriure en el 74, però nosaltres el progrés i la democràcia va tenir la sort de portar a terme una devastació encara més important que la que va fer Porcioles i el franquisme. Com us he dit, a la pàgina de l'Ajuntament apareix que la primera sanejament urbanístic arriba amb els bombardejos, oi? Es destrueix el que era el mític barri xino, l'any 37-38, i... Perdoneu. Es destruís el barri xino i... Perdoneu, em podeu... És que tinc un problema amb el telèfon, últimament el temps. Tres quarts, o sigui, em queda... No sé què li se'm va pagant això, perdoneu, eh? Mitja hora, vinga, doncs, perdoneu. Anem a acabar aquesta part. Aquesta destrucció, ja en democràcia, és dada a l'illa Sant Ramon, ja us he dit, 480 habitatges, i en aquell moment l'alcalde diu que és muy necesario que los empresarios paguen este proyecto por considerar que resultará muy beneficiados con una rehabilitación del barrio y su cambio de imagen. Aquí es crea la empresa mixta Procivesa, público-privada, que s'ocuparà de tota la destrucció i rehabilitació de Ciutat Vella. Després vindrà la illa del Raval, que és la de la Rambla del Raval, i la illa Robador. En el cas de Robador, que és el lloc on vaig entrar, es van destruir 450 vivendes, 93 locals i van ser expulsats 7.000 veïns. Mireu una pel·lícula si us interessa aquestes qüestions sobre el Raval o sobre transformació urbanística o sobre també les polítiques socials, que és De nens, de Joaquim Jordà. En aquest cas analitza un suposat cas de pederàstia internacional, que segur, imagino que us en recordeu, això ja fa com 10 anys, que va suposar tancar la presó a l'única entitat que estava en contra de la remodelació de la illa Robador, de la construcció de l'hotel i de la construcció de la nova seu de la Filmoteca. I el resultat va ser que van ficar a la presó preventiva pràcticament tota la junta de la taula d'entitats del Raval. Finalment, després d'un judici molt llarg, van tancar a la presó a una única persona de la que ni tan sols se va poder demostrar que havia abusat de menors, però se li van acusar altres, se li van carregar altres tipus de delictes. Això va frenar, evidentment, la lluita contra la qüestió de la llei de robadors i es va construir tot el que s'havia de construir. Bé, anem... Ja hem vist una mica la història, evidentment molt ràpidament, molt ràpidament. Anem a veure, això és el que es deia del Gat Pac, anem a veure a peu de carrer què és el que ha passat. Com us he intentat explicar, tot un procés històric, una lectura historiogràfica sobre un barri, centrant-me de manera important en les cultures de control. Anem a veure avui què passa amb això, amb una etnografia, és a dir, amb un treball de camp, d'estar al carrer, en el que vaig veure quatre qüestions que ara us explicaré. La primera d'elles era el que volia elaborar una taxonomia urbana, és a dir, quin tipus de gent vivia. Això és el carrer en Robador, la part de baix, i el que vaig veure és una cosa molt semblant a la que diu Gerard Horta al seu llibre Rambla del Raval. Diu, la morfologia social de los andarines urbanos responde por su vestimenta a la de un barrio trabajador y a su vez miserabilizado, con mucha gente mayor y gente foránea. El carrer del Robador, pràcticament des dels seus inicis, des de la seva urbanització, ha estat el que on vivia la gent més pobra, pràcticament d'aquella zona i també del Raval. En aquell carrer hi havia un professor meu d'antropologia que va néixer allà a prop, a Sant Rafael i Robadors, i deia que aquell carrer, la seva mare l'anomenava el carrer la calle de los parados, perquè efectivament és un carrer on la majoria de la gent està allà parada, està quieta, està mirant a l'altra gent, normalment van caminant molt tranquils, és un carrer que encara és difícil accedir-hi i té una part que encara és molt estreta, oi? La part estreta no arriba als 3 metres. És un carrer, que és una mostra també de tot el que hi ha al Raval, on hi ha moltes parelles mixtes. Mixtes vull dir una cosa que de vegades tampoc ens aturem a pensar. Molta gent, una persona d'aspecte indioamericà, amb una persona d'aspecte indostaní, amb una persona d'aspecte bolivià, amb una altra, o andí, amb una altra persona d'aspecte marroquí. Tot això hi és allà al Raval i concretament al carrer en Robador. Evidentment, hi ha molta... La tipologia no només passa per la qüestió, si voleu, nacional o ètnica, sinó per la seva relació amb el sistema productiu. Hi ha molts jubilats, hi ha molts pensionistes, treballadors del mercat institucional, generalment precaritzats, nous veïns que sembla que venen d'una altra condició, i això que anomenaríem modernillos, oi? Que seríem una mica pues, el tipus de gent que hi ha per Barcelona, com tampoc som molt distints nosaltres d'ells, oi? Doncs que anem allà a passar l'estona i a disfrutar sobretot de dos bars que hi ha, que són el Robadors 23 i la Bata de Guatiner. Aquesta, també hi ha nens jugant per allà i evidentment moltes dones, i totes les dones treballant, és a dir, treballant, comerciant amb sexe, venent sexe. Sobretot dones, també hi ha alguns homes, però sobretot dones. Això va ser una cosa també que no la vaig veure, ara ja em resulta obvi, però en el primer moment no ho sabia, fins que una altra noia m'ho va dir, diu, aquí todas estamos trabajando, guapas, feas, jóvenes, viejas, blancas, negras, gordas o flacas. I efectivament, totes les dones que hi ha allà, amb tot aquest ventall d'expressions, com em deia ella, estan allà sempre treballant. Clar, què ha passat tot això? Com us he dit, el primer que ha passat, doncs, això és la part d'un mapa casero, com vaig fer jo mateix, per situar-me una mica. Fixeu-vos, aquesta part són edificis de base medieval, molt petits, molt, pràcticament, excepte aquests d'aquí, cap sense arreglar, sense rehabilitar. Aquesta és la part nova, que són pisos de protecció oficial i que ve gent doncs, amb un mínim d'ingressos, perquè si no tampoc pot ser-hi. Aquí està la filmoteca, aquí està l'hotel aquest cilíndric i la seu de la UGT. Bé, doncs evidentment aquí hi ha un... Esto es un frente de batalla abierto, com podeu imaginar. Feu-vos una mica la idea. Aquí viu la gent característica d'un barri treballador i pobre, descapitalitzat, afegit amb el mite del barri xino, és a dir, macarres, prostitutes, chorizos, pequeños delincuentes, pequeños traficantes, amb tota aquesta gent que ve nova. És a dir, gent que, té, pues, que treballa en el sindicat, que tenen, si diríem, de classe mitja. No? Aquí hi ha un conflicte molt important. Anem a veure per pas. El primer que tenen, i en aquest cas els dos, són els problemes urbanístics. Encara fins a desembre d'aquest any es va inaugurar, perdona, el desembre d'aquest any, al febrer d'aquest any es va inaugurar la filmoteca, és a dir, obres, perdoneu, durant dècades. Violència física al carrer, molta més representada, una representació de la masculinitat que efectiva, és a dir, jo en tot el temps que vaig estar allà no vaig veure cap enfrontament físic, vaig veure pues, aquestes baralles de pati, de col·legi, i sobretot molta retòrica sobre això. Què vam veure també? Que hi havia conflictes en el pagament dels serveis als bars. Oi? Si tu entres en un bar de carrer Robador, has de pagar, evidentment, la teva copa i has de convidar una de les noies que està allà. Això pot comportar problemes. Evidentment, els veïns o treballadors que estan allà, els antics, els tradicionals i les dones, estan assetjades per la policia de manera una mica irregular. Què li passa als nous veïns? Que se senten traïts, perquè els van dir que això seria la Monda, que seria una zona molt més rica, una zona molt més guai, una zona més cool, el nou Borne a Barcelona, i es senten traïts. Per què? Diuen ells. Perquè aquí hi ha moltes fundacions, molts treballadors socials, de fet no tants, però hi ha ONGs i tot això, i que clar, com hi ha aquí tanta gent que venen a aquestes fundacions a que els donin de menjar i reben tantes subvencions, doncs aquí venen tots els, literalment deien, els vagos de Barcelona vienen aquí. Llavors, si hi ha totes aquestes fundacions no acabarem mai amb això. Evidentment, també hi ha una jerarquització cultural. Fixeu-vos això que parlaven del procés colonial, oi? De com arribar, i ells mateixos diuen que nosaltres com podem establir cap relació amb la gent d'aquí, si és gent molt marginal i que és gent amb una cultura molt baixa, oi? En aquest sentit, a l'Ajuntament, els representants de l'administració intenten col·laborar amb aquests nous veïns i els demanen que agafin el carrer. Això són tècniques que es fan servir ara, doncs això, per fer a la gent una mica incòmoda fora del carrer. Fer una volta un dia pel carrer d'en Robador, a veure, és gent, com ja veureu, hi ha gent de tot. Tota aquesta gent incomoda aquests nous veïns, llavors l'Ajuntament els diuen, coger la calle. Llavors un nou veí m'explicava, que era treballador del sindicat, diu, A nosotros el ayuntamiento nos dice coger la calle, pero claro, ¿cómo coges esta calle? ¿Hacen fiesta? ¿Hacer fiestas en la calle? Sí, pero si esta gente no sabe. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema aquí es que el nivel cultural de la gente es muy bajo. Por tanto, él arriba a la conclusión de que no podrán hacer res mai en vell. Y digo, yo creo que la única solución es que se tire a todos los pisos y los que están en la parte de enfrente. Tirarlos abajo y construir nuevos. Y entonces sí que vendrá mucha gente, pero es que nosotros no sobrepasamos todavía el porcentaje, somos muy pocos. Fijaos esta materia retórica, igual, son pocos efectivos. Es una lógica colonial, es una lógica que la podem entendre amb tot el que passa, per exemple, a Palestina, a Cisjordània, oi, d'aquesta idea dels fets consumats, és a dir, que els colonos arribin al lloc i, per tant, la gent que ja hi viu molesta, doncs s'hagi de marxar. Aquest és una mica el tipus de gent que hi havia i els problemes que hi havia. Anem a veure una altra cosa i anirem ja acabant. Això és el tipus de vivendes que hi ha allà, perquè això és una de les coses curioses també, és que això era el barri xino, però el barri xino només era una part, que era la part de Drassana, és a dir, la part més tocant al port. Tot i així, depèn com se li anava dient barri xino a tot el barri, és a dir, un barri estigmatitzat. Però és que el que és més curiós també és que el carrer on jo he fet l'etnografia es diu carrer d'en Robador, perquè allà hi havia tenir una masia, oi? Com tenim per aquí, doncs una masia Cal Benet, doncs, pues, en aquest cas Cal Robador. Curiosament, només els tècnics, els investigadors o la gent que està per allà treballant d'alguna manera diu el nom correcte. Tota la gent encara parla del carrer Robador o Robadors i efectivament evoca a la noció de robar, tant en castellà com en català. És a dir, que com el que hem de veure aquí és com el nom doncs fa la cosa, oi? El carrer d'en Robador, anem a veure, és un carrer que ja ens deia el Lluís Llarg, no Llarg, sinó Llarg, diu, és un canalón de desagüe que enlaza la calle Hospital con la de Sant Pau. En aquest carrer hi ha 12 càmeres de videovigilància i dues papereres. Qui són els propietaris? I qui són els propietaris d'aquest carrer? Vaig estar també 3 mesos al registre de la propietat, doncs això, fent un llistat. Evidentment, pràcticament totes les finques, les destruïdes i les que estaven en peu, eren finques de propietat vertical, és a dir, un propietari només per finca. Fixeu-vos que això als anys 70 es venien pisos de 60 metres per 700, el que ara serien 750 euros, o 1.500 en el màxim de preu. Evidentment, com amb tota la bombolla immobiliària, això es va arribar a multiplicar per 65 vegades. Bàsicament, tota la part aquesta, tota aquesta part d'aquí, tot això és nou, com s'ha dit, tot això és vell i no s'ha arreglat de cap manera. L'única part una mica arreglada és aquesta part d'aquí. La resta doncs, estan en aquestes condicions, encara avui, això són fotos molt recents. El 80% de les finques són de propietat vertical. Hi ha molts problemes d'estructura i les cases són molt antigues, molt estretes. Fixeu-vos el que deia el Casabella en la seva novel·la El triunfo. Diu, en aquestes calles, uno, y no le voy a decir cuál, estaba la casa de la abuela, y le metían a uno por un agujero negro y subía por unas escaleras cantidad de empinadas, y entonces uno se ponía a pensar que lo llevaban una ratonera. Y uno se ponía a pensar eso, se asustaba entonces menos, pero se asustaba porque la casa de la abuela era una ratonera chunga. Així són les cases d'aquella part de Barcelona. Evidentment, tot això es va produir en un context molt conegut i molt denunciat per molts investigadors i fins i tot per la Fiscalia, d'expropiacions i indemnitzacions sota sospita. De fet, ens diuen aquí que en aquells anys, a finals del 90, es van indemnitzar a molts dels veïns amb uns 480 euros. És així, és aquesta quantitat. Tot això dic que va estar als jutjats i ho dirigia, portava la denúncia Eduard Moreno, l'advocat de Barcelona, i les indemnitzacions havien d'estar pel cap baix per sobre dels 6.000 euros. D'acord, tot això, aquest frau es va denunciar en el seu moment, i va quedar com va quedar. També una altra cosa era que moltes d'aquesta gent que expropien, que la fan fora,
no li donen un pis de propietat, perquè tenien un pis d'aquests de protecció, tenien un pis amb un lloguer molt baix de la renta antiga, i clar, es passen a un pis de lloguer, però de nou, i clar, què és el que passa? Per exemple, una persona que m'explicava que ell paga ara 300 euros per un pis de 43 metres, un pis nou, i abans pagava 85 euros amb un pis el doble de gran. És a dir, tot això és el que està passant ara. Tot... I evidentment hi ha molts casos que segurament heu vist per la tele, de mobbing, d'amenaces, de pallisses, d'amenaces amb psiquiatres, de portar la gent al psiquiatre, tot aquest tipus de qüestions. Tot això què va passar? Tota aquesta qüestió dels fraus, de les expropiacions i de les indemnitzacions fraudulentes, va portar a buscar dades sobre això. I em vaig trobar que no hi havia dades. És una cosa molt curiosa, molt interessant. També nosaltres en principi anem a contrastar tot el que hi ha. Pues sobre això, investigadors socials, vull dir, en el cas aquest no hi ha dades. A partir del 2002 es deixen de publicar les dades d'expropiacions i indemnitzacions fins al punt que ens diuen, hi havia un diari local, el Massala, deia, ¿qué ha pasado? Dice, se construyeron 2.700 viviendas de promoción pública destinadas a las familias afectadas. I llavors diu el diari Massala, qui vivia als restants 1.574 habitatges? Tenia aproximadament 3.400 persones només de l'afectació de les primeres reformes urbanístiques de Sant Jeroni i Cadena, que no se saben on són. La propietària del Casa Leopoldo, un restaurant de molt renom d'allà del Raval, que està just davant de l'hotel, diu que aquí ha passat com en Bòsnia. Havia tota una sèrie de gent que ara no sabem on és. I efectivament, el Martí Abella, el dirigent de Procivesa, l'empresa encarregada d'això, em deia a mi personalment que ni ell sap on trobar les dades. Diu, la meva empresa, Procivesa, durant els anys 90-92 va començar a fer resums d'inversions de famílies, d'on anaven, de què començaven, de què s'acabava, de què es construïa, de què es destruïa, però això fa ja 5 o 6 anys que no interessa a la meva empresa, deia literalment, això li importa un comino. Bé, tot això ens trobem amb que el que m'interessava veure és com encara es podia tirar endavant tot aquest tipus de destruccions. I el que vaig veure és que era molt útil aquest procés de deshumanització i aquesta elaboració del mite. Fixeu-vos que el que a mi m'ha agradat de veure és com s'ha anat confonent de manera més o menys interessada la idea d'un barri obrer i redempte, lluitador, ja us he explicat que va ser l'escenari de moltes lluites obreres, i abandonar progressivament i amb grans bosses de misèria en el mite del barri xino. És a dir, com s'ha convertit una cosa en l'altra. Evidentment, aquí tenim tota una retaïla de literats francesos, amb el capdavant a Jean Genet, que ells parlen i mitifiquen tot això. Però els escriptors catalans, com Lluís Capdevila, ens diu, més que el crim i el vici, aquí al barri xino, que tu has vist, més que el crim i el vici, que alguns escriptors, uns xics tocats de l'ala, hi han volgut veure, en el districte 5è, l'actual barri del Raval, tu tan sols hi has vist brutícia i misèria. Si els carrerons infectes del districte 5è tenen el seu drama, que els frívols, els amics de mentir i de mentir s'han eludit. El drama de la misèria, i ho remarcaràs el dia del teu Barcelona, Cor de Catalunya. El barri xino, deia Vázquez Montalbán, és una autèntica creació de la crítica internacional. Francesc Picàvia, un dels pintors surrealistes, bastant un dels més coneguts, ens explicava que Barcelona, com tota ciutat de mala vida, això escrivia l'any 1917, està llena de ladillas i d'intel·lectuals ruïnes, que aquí són de sangre fria i prefieren el onanismo a la violació, la mugre al baño, el juego sutil de les insinuacions contradictòries a l'afirmació peligrosa. Això, insisteixo, hi ha tota aquesta confusió entre pobresa, lluita, conflicte i mite del barri xino. Insisteixo que Jean Genet, feu-li una ullada al seu llibre magnífic de Diari del Lladre, el teniu aquí, és un llibre fantàstic i que explica la seva vivència personal. Fixeu-vos que ell com explica això. Diu, jo el que queria, diu Jean Genet, quan estava al barri xino, era santificar la pobresa i la misèria. És una disciplina que me resultó útil, ja que me permite sonreír con ternura incluso a los desechos más humildes, ya sean humanos o materiales, y hasta los vómitos, hasta la saliva, que dejo correr por el rostro de mi madre hasta los excrementos, conservaré de mí mi propia imagen de mendigo. Evidentment, això col·labora en tota aquesta idea de la bohèmia. Evidentment, tot això s'intenta, des de la part de l'Eixample, s'intenta redimir, precisament perquè hi ha una relació molt dialèctica entre la burgesia de l'Eixample i les classes treballadores o descapitalitzades del barri xino. En aquest sentit, hem de veure com es crea aquest mite de manera, emmirallant-se l'una amb l'altra, oi? Ens diuen aquí, com Vázquez Montalbán, de nou, diu, ¿cómo se puede, no se puede entender la invención y posterior cristalización en Barcelona de un barrio chino sin chinos, sin su relación especular con las afueras del lugar? Más concretamente, sin la relevancia creciente de una burguesía industrial y sobre todo especuladora. El barrio chino existía ante todo en la medida que representaba todo lo contrario de la incipiente burguesía que quería aparentar, de lo que la incipiente burguesía quería aparentar. Para todo esto se debieron construir muchos templos expiatorios, nos dice también Montalbán y Manuel Delgado. Muchos templos expiatorios que no solo eran las iglesias, sino los bares y los prostíbulos. ¿Oí? Todo esto, si veis, por ejemplo, una novela que podeu llegir, que us encantarà, o que està també posada al teatre, és Vida privada de Josep Maria de Sagarra. Aquí és molt interessant perquè aquesta ja és una excursió de la gent de la classe alta, fins i tot acompanyades amb el dictador Miguel Primo de Rivera, al barri xino, i baixen precisament a la Criolla, a un dels centres on Genet havia viscut tota aquesta sèrie de coses. I diu, en la Criolla, veient un espectacle de transformisme, oi, hi ha una conversa entre aquesta classe, entre aquests membres de la classe alta barcelonesa. Diu, això, va dir Isabel, és el vici? No, no, això és la infinita pobresa de la carn, la infinita tristesa de la carn, va respondre Emili. El vici no el trobaràs en aquests barris, això no és el vici. Aleshores, feu Teodora, vols dir que el vici som, per exemple, nosaltres? Vés a saber, vés a saber. És a dir, aquí Sagarra que se'ns està posant ja és aquesta, primer, aquesta relació dialèctica entre una classe i l'altra, entre una zona i l'altra, i la creació del mite, és a dir, com uns anaven alimentant el mite del barri xino. En aquest sentit, altres escriptors catalans, com us he dit, parlen de la falsificació del lloc. Diu, per part de quatre nois que més que viure a Barcelona feia l'efecte que vivien a la lluna. Un altre autor, Aigua de Miró, ens diu que lo han pregonado como depositario de la masculinidad barcelonesa, el Distrito Quinto. Entre aficionats als plats forts, noctàmbuls avorrits que volen passar l'estona i esperar que surti el sol, se n'ha escollit un tros per imaginar-ho, i és el barri xino, i fer-ne un focus de vici i criminalitat. Què té d'eix així al barri cinquè? I llavors aquí ja tenim el mite per un costat, l'atracció de la bohèmia, i l'altre la realitat, és a dir, d'un barri bàsicament empobrit. Això ho vaig trobar també al carrer. Al mateix carrer encara es parla del barri xino bàsicament per demonitzar-lo, per dir que és un barri que està molt malament o per dir que és un barri molt autèntic. Es diu, per qualsevol d'aquests motius, podem trobar com la gent d'allà parla d'aquestes qüestions. Primer, per trobar una idea de dignitat. Això era el barri xino. És a dir, això era un barri de lluitador, és un barri famós, era un barri on hi havia molta vida, on hi corrien diners, on hi havia noies guapes, on la gent s'ho passava bé. També, pel mateix, dir, és que esto es el barri xino, perquè la gent pues, està al carrer, treballant, buscant-se la vida, o està, doncs això, sobrevisquent com pot. També per dir que és un lloc autèntic, un lloc, precisament, oi, que convida a nosaltres, més o menys modernillos, a apropar-nos per allà. És a dir, per recabar una pàtina d'autenticitat o de canallisme. Fixeu-vos, per exemple, com la gent que ja, jo m'he trobat allà em deia, és que robadors és la millor calle de Barcelona, aquí passa de tot, he vist muertos, peleas, de tot. O, per exemple, una altra persona, un músic, que m'explicava que quan portava els seus amics de fora, els portava ja als bars més perillosos de la ciutat perquè veiessin, no?, i quanta autenticitat hi ha al barri xino. Per tant, el barri xino, el mite del barri xino, serveix per glorificar el lloc i també per denostar-lo. És a dir, per dir que, fins i tot per dir, és que esto ja ni és el barri xino. És a dir, ni si tan sols hi ha aquesta idea de llibertat i de que hi ha diners i de viure amb certa
viure bé, viure amb certa llibertat. Fixeu-vos, aquesta és una de les expressions també de l'atenció que hi ha al carrer, que són, això és la plaça Vázquez Montalbán, i aquí és un carrer, és una placa on es prohibeix jugar a pilota, que està tachada i que efectivament els joves hi juguen a pilota. Aquí la gent es busca la vida com pot. Com us he dit, la majoria de la gent intenta vendre sexe, també vendre de tot. Hi havia un mercadillo petit, la gent venia aspiradors, secadors, perfums, càmeres fotogràfiques, cadenes, de tot. Evidentment es venen també, com us he dit, estupefaents, es venen drogues, des de a mi mateix em van confondre un parell de vegades amb un dealer i amb un comprador també. Em oferien dos crack, heroïna, cocaïna, de tot, i després unes altres coses que són tranquimacins o pastilles d'aquestes relaxants, com són, que li diuen genèricament roche. Tot això ens ho podem trobar allà, és a dir, hi ha molta gent que es busca la vida. Fixeu-vos que això era molt interessant, i amb això ja aniré acabant, i això, si us interessa aquest tipus de qüestions, el que vaig intentar fer aquí és aplicar una teoria d'aquest sociòleg francès, però que ara és a Berkeley, que es diu Louis Bacquant, sobre el que diu ell la criminalització i punició de la pobresa, és a dir, convertir la pobresa en una espècie de crim. Això sembla una cosa també retòrica i potser una mica abstracta. Us intentaré posar alguns exemples aquí al carrer de Robador. Fixeu-vos que una de les qüestions també que em sobtaven era que aquí al carrer d'en Robador, que és un carrer, i insisteixo, hi ha molta gent, està ple de gent tot el dia, no tant a la nit. Què és el que passa aquí? Aquí hi ha un punt estàtic. Això és el que s'anomena policialment un punt estàtic, que és una furgoneta de la policia Guàrdia Urbana que està tot el dia allà. I aquí la policia té moltíssima presència durant el dia, insisteixo. I està ple de policia uniformada, de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, policia nacional d'immigració camuflada, policia de Mossos d'Esquadra camuflats, càmeres de vigilància, ja us he dit que hi havia 12, fixeu-vos aquí ja es veuen 3, només aquí. I en fi, i presència amb motos, amb cotxes, caminant, tot el dia. Fixeu-vos que el tipus de relació que hi ha entre els nous veïns i els policies és bastant subtil, però crec que és bastant eloqüent a la vegada. Fixeu-vos la manera en què la proximitat en la que passa el policia del noi que està parlant per telèfon i que ni un ni l'altre es mouen. No? I això sabeu, com deia Evan Goffman, són les teories de la seva microsociologia de comportament pel caminar pel carrer, que ja ens parlen de que normalment una manera en la que es manifesta la societat és aquesta, com preveem per on anirà un altre, per on vindrà un i per on vindrà un altre, i això fa que no ens enfrontem a cada moment. Aquí fixeu-vos com hi ha una espècie de repte entre un i l'altre. Què és el que us vull dir amb això? Els nous veïns, fins i tot els nous veïns, els que parlen de manera de vegades tan contundent contra els antics veïns, contra les prostitutes i tot això, diuen que durant el dia se senten segurs, tot i que s'estan queixant que hi ha un sentiment d'inseguretat molt fort, i obro parèntesis, mentre que mai han estat assaltades aquestes persones que em parlaven d'això, tot i així elles diuen que hi ha un sentiment d'inseguretat fort, doncs em deien que cada dia no se sentien insegures. I això ens ho explica també Jane Jacobs amb el seu llibre Vida i muerte de les grandes ciutats. Diu que, evidentment, un carrer amb gent és molt més segur. Això és bastant obvi, no? Aquestes veïnes em deien, no, jo sé que quan estic de dia em sento segur, ens sentim segurs, no passa res, perquè està ple de gent i, evidentment, no et poden fer res. Una amiga meva em deia que, tot i que està tan demonitzat aquell carrer, efectivament, et sents molt segura, fins i tot una noia sola. Una noia sola pot donar peu a confusió, perquè ja us he dit que sempre hi ha dones, totes les dones estan treballant. Però, en fi, una persona sola ja se sent segura. Per què? Perquè tothom t'està mirant. Perquè està, imagineu-vos que, fixeu-vos, aquí està tota la gent aturada, està parada, està mirant. Per tant, quan entres aquí, automàticament hi ha centenars no, però decenes de mirades que es fixen en tu. Per tant, què és el que passava aquí quan de dia hi havia una presència policial tan brutal i de nit no hi havia pràcticament? pràcticament no hi havia policia. Llavors, què és el que ens diuen aquí Louis Bacuant? Que la policia, en aquest cas, aquí al carrer de Robador, no estava fent una feina de seguretat, sinó estava fent una feina d'amedrentar la població, és a dir, de forçar-la a introduir-se en el treball, en el mercat institucional, molt precaritzat, evidentment. Tota la gent que està aquí treballant estan entre el mercat institucional i el mercat informal. M'explico? És a dir, les prostitutes, per exemple, treballen aquí doncs, al matí i a la nit treballen doncs, a un hospital netejant o a una casa o el que sigui. Això ho fan molta gent. Els homes també. És a dir, el que s'intenta fer, és un procés molt més complex, ja algun dia ho podrem explicar amb més calma, és que aquesta població que es busca la vida al marge dels mercats institucionals, tant del treball com d'oci, és a dir, com anar-t'ho a passar bé, doncs la policia posa en marxa tot aquest dispositiu que fa que la gent que estigui aquí estigui o estigui al mercat institucional de treball o estigui a la presó. Molta de la gent que està per aquí està entre la presó i aquest carrer, buscant-se la vida. Aquí, simplement, això que us deia abans, metodològicament, de posar-nos en el seu lloc, jo vaig veure intervencions policials molt, molt, molt dures, com aquesta, per exemple, de registrar una persona doncs, que portava una bossa del Zara, simplement perquè tenia un aspecte si més aviat marroquí i perquè estava pel carrer de Robador, però això era a les 5 de la tarda. Registrar-lo, demanar-li el tiquet, i demanar-li d'on havia comprat tot això. Aquest tipus d'intervencions, d'assetjament, aquest tipus de població, evidentment, insisteixo, no tenen com a finalitat la de mantenir la seguretat, sinó la de forçar o col·laborar en que aquesta gent s'incorpori al mercat de treball institucional. En aquest sentit, les tesis de Bacuant són molt oportunes i ens interessa doncs d'aplicar-les a casos concrets. Anem a acabar ja amb això, que serien unes conclusions que bàsicament, més que conclusions, són apertures, és a dir, per on podem continuar el treball. El primer que us he dit és això que us deia sobre Bacuant, de l'amedrentar aquesta població, i el que, des dels teòrics, per exemple, d'això que es diu gentrificació, que segur que has sentit parlar també, es podria parlar d'una producció institucional del desordre, és a dir, una desinversió i una producció del desordre, mantenir el carrer brut, mantenir la policia amb molta presència, fer redades de tant en tant. Això per què serviria? Doncs perquè la gent efectivament marxi d'allà una vegada, aquesta gent pobra que no consumeix tant, que no paga lloguers molt alts, perquè pugui ser substituïda per una altra. Això des de les teories de la gentrificació està bastant estudiat. Jo ja us he dit que, a veure un moment, que això es pot contrastar. Fixeu-vos en aquestes finques, totes aquestes finques estan en aquest estat. Són pisos de 30, 40 metres com a molt, i hi ha moving, hi ha molta violència, hi ha molt menys preu per part de la policia. Això va acompanyat d'una altra, també lligada a les teories de la gentrificació, que és el que s'anomena el nou colonialisme urbà, que ja us he anat parlant. Fixeu-vos que això és el dia de la inauguració de la Filmoteca. Fixeu-vos que tot això pues, sembla aquest modernillos, oi, que és qualsevol de nosaltres, mentre que aquest carrer encara és un dels carrers més pobres de Barcelona. I això és la nova seu de la Filmoteca. Aquí hi ha prostitutes que ara ja això està més crescut i el camp on hi havia un punt mòbil de la policia ara han posat terrasses de restaurants i de bars i palmeres. No? Llavors la gent que surt de la Filmoteca doncs, no ha de trobar-se amb aquest espectacle sòrdid de la gent encara treballant allà, dels jonquis, de la gent fotuda, no?, que trobem per allà. Aquests són els pisos nous, que són només, pràcticament, hi ha algun dels vells també, però aquests tipus de, que segur que has sentit parlar, de cartells, de voler un barri digne, només hi són a les parts d'aquests pisos nous. Mentre que els pisos vells, fixeu-vos com estan, aquí no posa barri digne, sinó s'alquila un piso, que clar, això aquí qui ve a viure? S'ho podeu imaginar. Aquí ve la gent que està amb més fotuda, amb més dificultats. Una altra de les tesis que he anat, o de les idees, és aquesta dels usos de la representació hiperbòlica. És a dir, quan tu exageres de tal manera, des dels anys, des d'abans, des dels principis del segle XX fins avui, la vida d'un lloc, podeu mirar per aquests programes de... aquests programes de televisió callejeros, em sembla, quan parlen de Raval, que sempre parlen del robador. És a dir, es fa servir pràcticament el mateix discurs que es feia servir als anys 30. I serveix, doncs, per exemple, per una cosa com aquesta, de construir aquest hotel, amb la idea, fixeu-vos, que sembla un panòptic, oi? Un centre de control de la ciutat, amb la idea aquesta de redimir, del que deien també Oriol Buigas i companyia, d'estendre una taca d'oli i canviar el barri. Evidentment, això és a l'hotel, però aquí continuen havent prostitutes, continuen havent, doncs això, camells, macarres i de tot aquest tipus de fauna. No? És a dir, els usos hiperbòlics serveixen, exagerats, serveixen per fer intervencions deshumanitzadores sobre la gent, és a dir, un procés de deshumanització previ, que permetrà que sobre aquesta gent, doncs insisteixo, el que nosaltres contemplem com a mínim, que seria un règim de garanties mínim per estar a la ciutat, doncs en aquests casos es suspèn. Tot això ho vaig veure a partir també, com ja us he dit diverses vegades, de la pel·lícula de Joaquim Jordà, del de Nens. Hi ha un moment que Joaquim Jordà li fa una entrevista, al que en aquell moment, i encara avui, de fet, porta 35 anys de president de l'Associació de Veïns del Raval, el Pep Garcia, el Joaquim Jordà li pregunta sobre les expropiacions sospitoses, això que us he dit abans. Què ha passat amb aquesta gent? On ha anat a parar? Hi ha molta gent que s'ha quedat sense casa, hi ha molta gent que no sabem on està. I el Pep Garcia diu, en aquel moment, i això és molt, molt antropològic, diu, en aquel moment tuvimos que pagar un sacrificio. Clar, vosaltres, com a estudiants del Seminari d'Antropologia, sabeu que els seminaris, això li va dir Joaquim Jordà, els sacrificis no es paguen, els sacrificis es cobren. Nosaltres sacrifiquem el que sigui per rebre una compensació. I Pep Garcia aclareix aquesta idea i diu, bueno, tuvimos que mirar per l'altre lado. Què és el que això va suggerir? Que efectivament el Raval, també quasi fins avui, s'ha hagut de sacrificar pel bé de la ciutat. En aquest sentit, perquè la ciutat continuï en els canals del que s'anomena ara les ciutats globals, oi? Les ciutats vedets, les ciutats que s'han de vendre al millor postor. En aquest sentit, el Raval seria un barri sacrificat per això. Anem a acabar ja l'última qüestió, que és aquesta, de la idea d'un espai de llibertat, com deia, per exemple, Juan Goytisolo explicava que ell, quan venia al Raval, al districte 5è, es trobava en un moment, en l'època del franquisme, en un moment d'asfíxia de les llibertats, de la cultura, de la política, doncs trobava en el districte 5è, en el barri xino, un islote de llibertat. I això encara hi és. És a dir, encara hi ha gent que pot viu com pot, es munta la vida, hi ha prostitució, hi ha gent que va venent quatre coses, intenta viure com pot. I és un lloc, i ara ja no tant, però a finals del franquisme, un lloc on es concentraven també doncs, gent crítica amb l'heteronorma, és a dir, amb les qüestions lligades a les preferències sexuals. I encara hi ha avui un dels bars que es diu l'Abate Guatiner, que és, en aquest sentit és un bar en contra de les categories sexuals o sexuades, i a la vegada aquest espai de llibertat també estem veient que és un espai d'un control molt intensiu del carrer. És a dir, aquí, més o menys nosaltres, insisteixo, com a modernillos podríem fer bastantes coses. Pràcticament fins i tot podem veure una cervesa al carrer, cosa que està totalment prohibida i perseguida com si fos el crim més alt. Però la gent que allà hi viu, no. Fixeu-vos en aquests xavals que hi ha aquí, i en fi, tota la gent treballadora que hi ha, doncs estan assetjats pràcticament de manera contínua. Això és la inauguració de la Filmoteca. Per tant, aquí hi ha aquesta tensió. Oi? Un espai de llibertat on jo veig a les prostitutes corrent, de vegades, davant de la policia, però també encarant-se amb ells. També hi ha moviments socials, aquí hi havia l'Ateneu del Xino, i hi havia, és un centre de contestació molt important. El que ara ens preguntem, i arribats a aquest punt, és
si després de tot això, de tot el que ha anat passant fins ara, haurem, i amb això ja acabaré, hem hagut de matar el xino per salvar el Raval, o si voleu, al contrari, podríem composar la frase de la manera inversa. Per salvar el Raval hem de matar el xino, és a dir, hem de matar tota una altra forma de vida, de gent que es procura la subsistència com pot, que intenta, doncs això, portar una vida digna i que intenta viure encara avui al centre de Barcelona. Hem d'acabar amb tota aquesta gent, tota aquesta població, tota aquesta forma de vida, hem de portar a terme aquests processos d'aculturació tan grans, simplement per satisfer uns interessos global de la ciutat i perquè la mecànica econòmica global continuï endavant. Aquesta és una mica la pregunta amb la que us deixo. Moltes gràcies.
No sé què ha passat amb això, que tenim un comptador i però s'ha desbundat.
Espera, si us sembla, dediquem ara una estona a fer preguntes o seguir parlant del tema. Hi hauria hagut de ser vosaltres que proposeu però els diferents aspectes que anar col·locant em sembla que donen lloc doncs, per concretar o per ampliar qüestions que us interessin. Demaneu la paraula.
Sí. Bueno, primer, us demano disculpes perquè jo sé que s'ha fotut un bon patracol, molta informació, des de molts punts de vista. I per tant, si voleu llegir-la més calma o voleu llegir alguns articles que siguin publicats o que sigui, ja us passaré el mail perquè la pugueu llegir amb deteniment, perquè hi ha molt material que si esteu estudiant aquestes coses, m'ha dit en Joan Lluís, de pedagogia, de treball social o fins i tot d'educació social, també si us interessen aquests temes, hi ha un material empíric que crec que us pot resultar molt interessant. Així que si ho vulgueu, us demaneu als nostres professors.
Saps algú altre ha estudiat? De tot el que has explicat, una part d'això, el canvi de població que s'està produint en el Raval, l'arribada de gent nova, i des d'aquestes reformes suposen doncs, l'allunyament de població que estaven allà, que queda dispersa en altres zones. Hi ha hagut altres treballs que hagin fet l'anàlisi, no tant el que has fet tu, que has estat veure qui queda en el Raval i què passa allà, sinó de la població que surt, on va parar, quins són els seus itineraris o quina política se segueix amb ell.
Clar. Això és el que he intentat dir que passa molt ràpid. En aquest hi ha un dels apartats de l'apartat etnogràfic, que es diu En busca de los datos perdidos, i que és precisament això. No? A partir del 2002 es deixen de publicar, perquè va haver molt aldarull, va haver moltes queixes, perquè si tenim clar, publicar les dades i ja les comptes no surten. Ja ha construït només 2.000 habitatges i s'ha expulsat a 4.000 famílies, que ha passat amb les altres 2.000. No? A partir d'aquest moment ja es deixen de publicar les dades. Per tant, és complicat d'arribar, de saber això. Jo sé, la gent el que és interessant també pels etnògrafs és com podem agafar dades que no les trobaríem d'una altra manera. És a dir, si no hi ha estadístiques sobre això, què és el que tenim, el material qualitatiu? És a dir, estar al camp i parlar amb la gent i dir-nos, pues mira, aquest se'n va anar a Rubí, aquest se'n va anar al Clot, aquest està a Manlleu. Això sí que ho sabem, però no tenim més dades. De fet, hi ha l'última cosa que s'ha publicat és de la Teresa Tapada, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que el que intenta fer és amb el cens electoral doncs veure quins desplaçaments de població hi ha hagut. Bàsicament per demostrar que no hi ha gentrificació al Raval. Però les dades tampoc són molt aturades, però són bastant concretes, però no són del tot fiables. L'únic que sí que ella ens pot dir, a partir de l'anàlisi d'aquelles dades, és que no s'ha produït gentrificació al barri del Raval. Però jo una de les coses que m'interessava més de fer aquest treball era això, de seguir aquest material. I des del principi era una de les prioritats. I bueno, i em va sobtar, doncs això, Miquel Aramburu també va treballar i va publicar amb Nosotros y los otros, però insisteixo, molt material qualitatiu. És a dir, per exemple, el que parla Miquel Aramburu és que les indemnitzacions es van produir sobretot en dos grups de població. La població pensionista jubilada envellida i les classes mitjanes. La població descapitalitzada i la població immigrant pràcticament no van accedir a aquest projecte de protecció oficial. I això respon al projecte del Martí Abella, que ja deia que no ens hem de posar nerviosos que la natural renovació de persones acabarà arribant al Raval, cosa que no m'ha de tancar. Però era molt interessant veure això, per què li donen a la gent gran els pisos de protecció oficial? Perquè evidentment esperen que estiguin menys temps allà i que comenci a entrar població... Sí, fixeu-vos, la idea és molt senzilla, és no... Hem abandonat el projecte d'acabar amb la pobresa, i hem vist que el més fàcil, el més directe és acabar, i és molt dur dir-ho, amb els pobres. Aquesta és la idea fonamental, i per això, quan estic parlant de tot això, estic parlant d'un treball, d'una investigació etnogràfica, però sobre la violència.
Des de la perspectiva de la reproducció social, allò de l'economia criminal, aquest concepte de l'economia criminal, com funciona? Perquè aquí hi ha una part econòmica que funciona, sí, que dona continuïtat al barri, sí, són les persones que passen, però hi ha una economia.
Sí.
A què feia referència a l'economia criminal?
Bueno,
I que diríem alguna entrevista, i que només canviant i intervenint sobre un cert nombre restringit de negocis, això canviaria molt bé.
Sí. Clar, ja, no, clar, això és una de les altres històries que a la tesi les apunto, però que donaríem per fer continuar treballant. De fet ho vam debatre amb el grup d'investigació, que no podem fer una antropologia honesta si no fem una antropologia de l'economia criminal i, en aquest sentit, de la corrupció. Jo el que he intentat veure és, bueno, sabeu que la Ciutat Vella és un dels llocs on encara hi ha bastants casos d'aquests, amb els inspectors de llicències, com el Lidoro Lozano i el Joaquín Quiles. Hi ha una relació entre aquests espais, la prostitució, els petits traficants i a altres nivells de Barcelona. És a dir, per exemple, molta de la gent que estava en contra, dels representants de l'Ajuntament que estava en contra de la prostitució al carrer, són propietaris de prostíbuls. És a dir, hi ha una lògica molt senzilla que s'ha de treballar, evidentment, però que és, i en aquest sentit, des del punt de vista de Bacuant, a la mesura que jo faci fora tota aquesta gent que viu allà delinquint o fent faltes administratives, més o menys, doncs treballi, jo monopolitzo aquests recursos. No? En aquest sentit, vam intentar, i ho vam debatre, però realment era perillós. Ja sabeu, la exregidora de Ciutat Vella, Txell González, doncs encara està amenaçada de mort per aquest tipus de qüestions. Però està clar que hi ha un element amb la Guàrdia Urbana, es parla de que la Guàrdia Urbana pues, té negocis amb els mueblers, es parla de que els llauners tenen relació amb certa gent, certs agents de la Guàrdia Urbana. Hi ha tota una qüestió que donaria per fer una altra investigació, segur, és molt interessant, i sobretot veure aquests vincles de com la gent, ja la gent viu, ja li dic, com venent un secador, venent droga a la mateixa persona o tenir una feina de 4 hores en algun lloc. Tot això funciona. Hi ha xarxes socials, hi ha intercanvi, en fi, tot això funciona. I és això el que és un dels objectius, diria jo, no manifesta, evidentment, de la política de seguretat de Ciutat Vella. A l'alimentar, com he dit abans, i fer fora aquesta gent que funciona en l'economia totalment.
Crida, o vaig venir que pogués cridar.
Bueno, jo penso que des d'aquí, que no estem a Barcelona, no? Una tia molt concreta d'un barri, no? Que està molt situat a la part de la ciutat que ha ara mateix, no? De l'experiència de model i de la ciutat global, i per tant, que està més situat en un territori que efectivament parlant, o no sé, en el parlant per un alt valor, jo crec que potser des d'aquí, no? Podríem treure una mica una reflexió d'una tercera de la promoció de la zona, de la promoció de la seguretat, perquè és un procés que aquí està, no? De una manera específica, però no és una necessitat que no es parli del territori i des de la perspectiva
Sí, moltes gràcies. Clar, de fet, ja insisteixo, això ho he explicat molt ràpid, però hi ha moltes coses que el tinter. Una d'elles és que en tot aquest temps que vaig fer l'etnografia no vaig veure ni un representant, treballador, que sigui social. De fet, aquí hi ha dues espècies de centres que es diuen àmbit, l'àmbit dona, que s'ocupa una mica de... que són centres no, privats, són ONGs, associacions, i àmbit Calor Café, que és perquè la gent amb addiccions de drogues per via intravenosa doncs descansin, desluixin, etc. Però no hi ha ningú més pel carrer, excepte la policia. Està clar que el Robadors és un exemple d'això. S'han abandonat, diuen a la gent, perquè ja no hi ha gent, ja no hi ha joves, ja no hi ha nens, però, en fi, s'ha abandonat la intervenció que podríem dir social i s'ha substituït per aquesta exageradíssima presència policial que està tot el dia al carrer, controlant el carrer, insisteixo, no les 24 hores, sinó només durant el temps diurn. Això és el que explica l'evacuant, és el gir punitiu de les polítiques socials. De fet, qualsevol dels seus llibres són molt interessants. Ell el que parla és que hi ha una integració entre la política penitenciària, la política social i la política econòmica. Ell diu que el brazo, perdoneu, la mano invisible del mercado necessita el puño de hierro del Estado. I podríem afegir, que ara ja m'he oblidat si ho ha dit ell o no, o ho he inventat jo, això és el que ho ha dit ell, a més, necessita el guant de seda de la caritat. En aquest sentit, la caritat, les ONGs, la Fundació Càritas, per exemple, amb la feina que fan una feina que és molt interessant i que és molt valuosa, eh? Però és que, evidentment, no podem sortir d'aquesta lògica. És a dir, si estem implementant unes polítiques, evidentment, això de reduir la desigualtat ja està completament... és old fashion total, això ja no es fa servir enlloc. El que es parla és de gestionar, de fet, jo penso que són qüestions retòriques, eh? Potser sí que va haver una època en la que algú es creia això de la redistribució i d'acabar amb la pobresa, però fixeu-vos que el que us he dit des del segle XVI que s'intenta, el que incomoda no és la pobresa, són les pobres. És com un nivell més avançat de preocupació pel govern de la ciutat, preocupar-se per com acabar amb la pobresa. En aquest sentit, quan s'abandona aquest projecte ja definitivament, doncs es planteja d'una manera molt més efectiva.
Jo, evidentment, com totes les pràctiques, si voleu, simplificant molt neoliberals, és molt a curt plaç, perquè el que estem veient és que estem important models de gestió de la pobresa, dels problemes socials, que estan tenint èxit a ciutats com Buenos Aires, Brasil, Rio de Janeiro, o São Paulo, o Caracas, fins i tot. Esperem que ara ja vagi canviant. Però quines són aquestes maneres de gestió de la població? Aquesta zonificació que us he parlat abans, concentrar els pobres en un lloc i fortificar-los. Aquestes són les models de ciutat actuals neoliberals, són aquests. És a dir, nosaltres abandonem aquesta idea i el que intentem és simplement lluitar, no és lluitar contra la pobresa, sinó lluitar contra els pobres, literalment. I en aquest sentit, ja sabeu com està el nivell de violència. I els que hem d'esperar i augurar, esperem que no, és que clar, això ara mateix es controla. Al carrer d'en Robador ja, efectivament, s'amagrenta la gent, se la fa fora, les prostitutes ja no poden treballar amb la seva feina, la gent no pot viure ja com vivia abans al marge del mercat institucional, però clar, aquesta suposada pau, a part que evidentment és molt injusta, no durarà gaire. I si tenim els models presents, què és el que cap on ens porta? Doncs això, espais d'ultravigilància i espais de control dels pobres i espais de protecció nostra. Per tant, el que hem d'augurar és una societat molt més violenta i molt més enfrontada i armada, evidentment. I això, insisteixo, és per la curta vista que tenen doncs, aquests nostres dignataris que fan treball doncs, molt a cop de patada, no? O sigui, ara d'aquí 10-5 anys tenim una mica tranquil aquesta zona, però és molt probable, esperem que no, esperem que ens equivoquem, que evidentment això comporti molta més violència que la que ja tenim.
Moltes gràcies, ja m'ho deixem aquí. Moltes gràcies, Miquel, per la tesi. Es pot descarregar,
com?
Es pot descarregar, em
diré. Ah, això?
No, la tesi.
Sí. Pues amb Dios, sí.
Molt bé. Vinga, moltes gràcies i nosaltres ens veiem millor.
Sí, de fet...